make my day. Pump up the jam, pump it up while your feet are stumping and the jam is pumping. Look ahead, the crowd are jumping.
Són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia. El govern anuncia un nou incentiu fiscal perquè els propietaris d'habitatges no pugin el preu de la renda als llogaters l'any que ve. La nova mesura es dirigeix als 24.000 beneficiaris dels lloguers que expiren ara i que s'han de renovar. Una rebaixa fiscal que hi va anunciar al Parlament la presidenta Marga Proens en el darrer ple de l'any, una sessió en la qual també es va aprovar sense sorpreses el decret d'acceleració de projectes estratègics pactat entre el Partit Popular i Vox. El text modifica la tramitació de determinades iniciatives econòmiques i industrials per agilitar-ne el procés i deixar fora els projectes d'energies renovables tal com demanava Vox. Tot d'una vos ho explicam en aquest dimecres, dia 17 de desembre. Jornada en què estaran pendents de la trobada entre el Ministeri de Sanitat i la Confederació Espanyola de Sindicats Mèdics convocants de la darrera vaga de metges.
Serà a l'hora baixa i pretén desbloquejar les negociacions sobre l'esborrany de l'Estatut Marc. Els metges, però, amenacen en incrementar les jornades d'aturada indefinida si no hi avances.
A les 8:30 entrevistarà en Miguel Lázaro, el president del Sindicat Mèdic de les Balears i de la Confederació Espanyola, en un dia en què també destacam que ha ingressat a la presó de manera provisional l'home acusat d'intentar matar la seva parella a Palma.
La víctima va explicar als agents de la Policia Nacional que l'agressor li impedia sortir de casa i que en un moment determinat va agafar un ganivet de cuina i li va clavar els braços, l'esquena i les mans. La dona encara es recupera de les ferides d'arma blanca que li va fer l'agressor.
I a Eivissa continua oberta la macrooperació policial contra el tràfic de drogues. De moment hi ha hagut 5 detencions.
Agents de la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i el Servei de Vigilància d'Onera han participat en una desena d'escorcolls a Vila, Sant Josep, Sant Antoni i Santa Eulària. L'operació està sota secret de sumari.
I també avui compareix Santos Cerdán a la Comissió Coldo del Senat després de passar 5 mesos a la presó.
L'ex número 3 del PSOE es pot acollir al dret a no contestar, ja que està investigat judicialment. Cerdán va compareixer al Senat el 30 d'abril de l'any passat. Aleshores, es va desvincular de qualsevol responsabilitat en la presumpta trama de corrupció.
I la justícia ha donat via lliure a l'Ajuntament de Palma per tallar els 18 vellaombres de la plaça de Llorenç Villalonga.
Reconeix el que Cort assegura que és una qüestió de seguretat ciutadana. El jutge ha retirat així la mesura cautelar sol·licitada per l'entitat Amics de la Terra.
I el Ministeri de Transports incorpora per primera vegada la possibilitat d'ampliar les freqüències entre Menorca i Madrid en la ruta de servei públic.
Es tracta d'habilitar una tercera freqüència diària, ho ha anunciat al ple del Parlament la presidenta del govern, Marga Proens.
I en els esports, el Mallorca ha quedat eliminat de la Copa del Rei. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia, sí, el conjunt vermell va caure a nit a Riazor contra el Deportivo per 1-0 i s'acomiada de la competició. Un gol de Carrillo, al minut 85, va sentenciar l'eliminatòria. El Mallorca va ser l'únic equip de primera que va quedar eliminat. Ahir es classificaren el València, el Barça, la Reial Societat i també l'Elx. I avui es viurà un partit històric a l'Estadi Balear. L'Atlètic Balear rebrà a les 7 la visita d'un equip Champions, l'Atlètic de Madrid. L'estadi de la Via de Cintura registrarà un ple absolut. El partit el podreu seguir en directe per aquesta casa, per IB3 Ràdio, a partir de les 6.
I pel que fa al temps, hi ha avís groc activat per pluja a les Pitiuses. Es podrien acumular 20 litres per metre quadrat en una hora. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, així és. Avui encetam una jornada en què encara mantenim certa inestabilitat quant al temps. De fet, al llarg d'aquestes primeres hores ja han tingut alguns ruixats que han afectat a diferents punts del territori i en les següents hores aquestes pluges encara podrien continuar a punts de les Pitiüses, així com també a punts del nord de Mallorca. D'altra banda, quant al vent, aquest bufarà de gregal, ho farà moderat i, per tant, al nord del territori, la situació marítima serà més complicada, marcada per la forta maror, i quant a la temperatura, no esperant tenir grans canvis respecte d'ahir, esperant que els valors més elevats en el termòmetre tornin a girar aproximadament entre els 17 i els 20 graus, un valor encara elevats per aquestes alçades de l'any. Ara mateix tenim a Mallorca 12 graus a l'Aro, 13 a Manacor i 14 a Vilafranca. A Menorca, 13 graus a Llucmassanes i 14 a Ciutadella. I a les Pitiüses, 11 graus a Cala Jondal i 12 a Santa Eulària.
I són ara les 7 i 4 minuts. En Rafa Andrés, el control tècnic, i en Cristina Bausà, Caterina Bany i Toni Escanelles. Començam.
Informatiu matí. IB3 Ràdio.
El Parlament ha aprovat sense sorpreses el decret d'acceleració de projectes estratègics pactat entre Partit Popular i Vox, un text que modifica la tramitació de determinades iniciatives econòmiques industrials per agilitzar el procés. El decret deixa fora l'acceleració dels projectes d'energies renovables que hauran de seguir el procediment ordinari i habilita el marc legal per poder traslladar residus d'Eivissa a la incineradora de Son Reus a Palma.
El portaveu del govern, Antoni Costa, ha defensat que el decret aporta un marc normatiu clar i estable per facilitar la inversió i fer l'administració més àgil. Ha destacat la creació d'una unitat acceleradora per coordinar tràmits i acompanyar tant projectes públics com privats. La portaveu parlamentària de Vox, Manuela Cañadas, ha celebrat haver frenat tota menció a l'agenda 2030 i al canvi climàtic.
Ha de decidir si vol ser part de la solució o quedar-se en arrelat. Si vol una administració que acompanya o una administració que frena.
Defendemos que la economía esté al servicio de los ciudadanos, no de una agenda supreracional.
L'Esquerra ja ha votat en contra. Els socialistes han criticat durament el pacte amb Vox. El diputat Llorenç Pou ha denunciat que el govern ha renunciat a les mesures mediambientals i ha parlat d'un joc de Tetris legislatiu que, segons diu, només avança en especulació urbanística. Ferran Rosa, de Més per Mallorca, ha alertat que el decret no resol el problema estructural dels residus a Eivissa.
Perquè la llei l'han de mester vostres per ficar prebendes urbanístiques. I aquesta és la diferència.
La peresa no és un fet taxat per tramitar un decret llei.
Més per Menorca ha advertit que la norma permet desenvolupar projectes estratègics fins i tot en sòl rústic, un dels punts que consideren més polèmics del test.
I també al Parlament, la presidenta del govern ha anunciat que l'executiu prepara un nou incentiu fiscal perquè els propietaris d'habitatges no augmentin el preu de la renda als llogaters durant l'any que ve. L'objectiu de l'executiu és fer front a la crisi habitacional i evitar que augmenti la quantitat que les persones viuen de lloguer destinen a l'habitatge.
La setmana passada, el conseller d'Habitatge va demanar als propietaris col·laboració per frenar la crisi i no apugin preus, i aquest dimarts el govern aposta per l'estratègia incentivadora. La rebaixa fiscal que prepara l'executiu està adreçada als beneficiaris de rendes de lloguer que aspiren l'any que ve i que s'han de renovar. Es calcula que més de 24.000 contractes es troben en aquesta situació. És la presidenta Marga Proens.
Ja estem fent feina per donar solucions. Per això, les properes setmanes presentarem una nova deducció fiscal per incentivar els propietaris a que no pugin el lloguer durant el 2026 per premiar aquells propietaris que actuïn amb responsabilitat i amb sensibilitat.
És la resposta de Proens a les crítiques de l'Esquerra que l'acusen d'immobilisme i de no abordar la crisi de l'accés a l'habitatge amb mesures efectives, diuen, com el topall de preus. És la socialista Pilar Costa.
Me pot dir una sola mesura extraordinària per donar resposta en aquestos milers de famílies que quedaran sense lloguer l'any que ve? Me pot dir una sola mesura per donar resposta a tota la gent que tornarà a augmentar en els assentaments a Silla d'Eivissa? Me pot dir si considera que les nostres illes són un territori tensat des del punt de vista d'habitatge, sí o no?
Crítiques també per part de Més per Mallorca. Lluís Apestegui ha assegurat que d'ençà que governa el Partit Popular el preu del lloguer i de la compra d'habitatge ha augmentat un 30%. Proens respon amb la construcció de 1.000 pisos públics el 2026 i Apestegui ho nega.
Més habitatge públic que en tota la història de les Illes Balears mai s'haurà fet tant d'habitatge públic com en el 2026. Prop de 1.000 nous habitatges.
Senyora presidenta, sap quant de projectes d'aquest que vostè ha anunciat han començat a redactar? Zero. Zero, senyora presidenta. Però és que la realitat desmenteix contínuament el seu relat.
Parlem de la crisi de l'habitatge quan s'ha sabut que una família de Mahó afronta una ordre de desnonament, Axel Camarasa.
El propietari del pis no vol renovar el contracte de lloguer d'un home de 87 anys que viu amb la seva filla, que té una discapacitat física, i Asunción, una germana que els cuida. Fa un any que cerquen una alternativa, però amb els preus actuals no troben res. Viuen en un cinquè pis i necessiten 5 cadires de rodes diferents per poder-se moure. Els serveis socials n'estan al corrent de la seva situació, però de moment no els han ofert cap alternativa habitacional.
Es consciente, dicen que no tienen nada para alquilar, porque o ya está dado, o no tienen nada ahora que para alquilar y no se puede hacer nada. Es que no hay nada. Y si hay algo, piden unos precios que son abusivos.
Els veïns es mostren contrariats amb aquesta situació.
Enfadats, emprenyats amb aquesta vida que portem aquí, que ja sabem que això és normal a tota Espanya, però quan es viu de prop una situació com la que estem veient aquesta família, és horrible.
No entenem aquesta situació, aquesta gent tenen unes necessitats, han de trobar una solució ja, perquè ho han de trobar, i veiem el que es veu a tot Espanya, pues, te crema un poquet més dins, no? Perquè veus tot el tema de corrupció i tot el que estem veient cada dia.
Divendres ja ha previst el llançament i diverses entitats han fet una crida per concentrar-se davant la casa per impedir el desnonament.
I justament en aquesta hora estan pendents del major desallotjament forçat que s'ha fet mai d'un immoble a l'estat espanyol. Està previst que comenci ja a Badalona.
La jutgessa va avalar el desnonament i va obligar el batlle Xavier García Albiol a atendre els 400 migrants que hi malviuen. L'Ajuntament ha anunciat que no té intenció d'oferir alternatives d'habitatge a aquestes persones que es guanyen la vida en la recollida llida de ferralla en aquest institut clausurat el 2021.
7 i 11 minuts.
Hi ha llocs que sorprenen sense avisar. Espais que es transformen, que brillen, que et conviden a mirar la Mediterrània amb uns altres ulls. Llocs que cada dia t'aporten plans diferents. Perquè de vegades, els llocs més inesperats es converteixen en autèntics paradisos. Magaluf per a tothom.
Amb el suport de l'impost de turisme sostenible, Govern de les Illes Balears.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
El Ministeri de Sanitat es reuneix avui amb la Confederació Espanyola de Sindicats Mèdics i el Sindicat Mèdic Andalús, que són les associacions majoritàries i convocants de les darreres vagues dels sanitaris. L'objectiu de la trobada és desbloquejar les negociacions sobre l'esborrany de l'Estatut Marc, però amenacen d'augmentar les jornades d'aturada indefinida convocades. Això en cas que avui no hi hagi avanços.
En un comunicat conjunt expliquen que acudeixen a la cita amb voluntat negociadora i confiant que Sanitat faciliti un calendari tancat de reunions per abordar els punts clau que afecten de manera directa els metges. En aquest escrit, a més, s'han desmarcat del preacord de dilluns entre uns altres 5 sindicats i la ministra Mònica García. Recordem que aquesta entesa incorpora la jornada ordinària de 35 hores setmanals o la jubilació parcial. Ara bé, la Confederació Espanyola de Sindicats Mèdics i el Sindicat Mèdic Andalús recorden que no hi ha resignat amb el comitè de vaga.
La reunió entre els sindicats mèdics majoritaris i Sanitat es produeix l'endemà que el Senat, en la darrera sessió plenària de l'any, hagi reprovat la titular de Sanitat a proposta del PP i amb el suport de Vox i UPN.
El PP critica la gestió que fa Mònica García en relació amb l'Estatut Marc del personal sanitari i qüestiona la seva feina al capdavant del Ministeri. La senadora popular Rosa Maria Romero afirma que García ha fet història com la pitjor ministra de Sanitat.
Una gestión irresponsable, negligente de la ministra de Sanidad, Mónica García. Porque cuando falla la sanidad, no fallan estadísticas, falla la seguridad de los pacientes. Mónica García llegó al cargo de ministra de Sanidad, como todos saben, por la cuota de Sumar, para que Sánchez pudiera gobernar, bueno, mejor dicho, para que Sánchez pudiera estar en la Moncloa, que es lo único que hace.
Per la seva part, la ministra de Sanitat s'ha mostrat orgullosa per la reprovació. Considera que respon a la seva insistència per millorar les condicions laborals dels professionals.
Que totes aquestes mesures, me decía el Partido Popular, que les metiera en un cajón. Ese mismo Partido Popular me ha reprobado porque no he metido todas esas medidas de mejora de los profesionales sanitarios en un cajón. Así que le digo al Partido Popular que orgullosa de esa reprobación. Para nosotros es un gran avance y además es un orgullo que después de tantas reuniones, después de tantos meses trabajando en la mesa del ámbito con los sindicatos, hayamos podido llegar a un preacuerdo para sacar adelante este estatuto marco y lo podamos llegar al Consejo de Ministros.
I precisament avui el CIS publica el baròmetre sanitari que avalua el funcionament del sistema públic de salut.
I un home de 51 anys roman en observació a l'Hospital Mateu Orfila després de patir un accident laboral al polígon de l'EO Menorca.
Els fets han ocorregut aquest dimarts quan un camió en cambra frigorífica ha impactat contra la porta d'un altre camió i això ha fet que el conductor d'aquest segon vehicle quedés blocat entre la porta i la carrosseria. L'home ha perdut la consciència i ha estat traslladat al centre hospitalari amb ambulància. La víctima havia sortit del seu camió per alertar l'altre conductor que sortia malament de la nau i que podia xocar precisament contra ell.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
I presó provisional per a un home acusat d'intentar matar la seva parella a Palma. La dona encara es recupera de les ferides d'arma blanca que li va fer l'agressor.
Aquest cas de violència masclista va tenir lloc dissabte passat. La víctima va explicar als agents de la Policia Nacional que l'agressor li impedia sortir de casa i que en un moment determinat va agafar un ganivet de cuina i li va clavar els braços, també a l'esquena i a les mans. Després d'un moment de tensió, la dona va poder fugir i va avisar un familiar que la va dur finalment a l'hospital. Els agents es van desplaçar llavors al domicili on hi havia l'home en estat de xoc que va reconèixer els fets i va indicar que no era l'arma on era l'arma. De fet, la policia va detenir l'home que ja ha ingressat a la presó per intent d'homicidi.
També avui s'inicia a Indonèsia el judici per l'assassinat de Matilde Muñoz, que el mes de juliol passat va ser presumptament assassinada per dos homes a la seva habitació d'hotel a Lombok. Els sospitosos, un empleat i un extreballador d'aquest hotel, varen ser detinguts dia 30 d'agost.
El procés judicial començarà amb una vista preliminar i se celebrarà al Tribunal de Mataram a Lombok. Es preveu que en aquesta primera sessió la Fiscalia informi els sospitosos dels seus càrrecs. Un membre de l'equip fiscal ha informat que s'acusarà els dos sospitosos d'homicidi, assassinat premeditat i robatori amb violència, fet que pot implicar entre 15 anys de presó i la pena de mort.
I Eivissa continua oberta la macrooperació policial contra el tràfic de drogues que de moment s'ha saldat amb 5 detencions.
Més d'un centenar de gent de la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i el Servei de Vigilància Duanera han participat en una desena d'escorcolls a Vila, Sant Josep, Sant Antoni i també Santa Eulària. Han comptat, de fet, amb l'ajut dels cans ensinistrats en la detecció de substàncies estupefaents i doblers també en efectiu. No es descarten nous arrestaments en el marc d'una operació autoritzada pel jutjat d'instrucció número 3 d'Eivissa i que es manté sota secret de sumari.
I la justícia ha donat via lliure a l'Ajuntament de Palma per tallar els 18 vellaombres de la plaça de Llorenç Villalonga i reconeix el que Cort assegura que és una qüestió de seguretat ciutadana.
El jutge ha retirat així la mesura cautelar sol·licitada per l'entitat Amics de la Terra i declara que, tenint en compte els informes tècnics, es conclou que els 18 arbres es troben en mal estat i que són un risc perquè poden caure o les branques i cimals es poden esqueixar. A més, desestima l'alternativa proposada per Amics de la Terra de delimitar els arbres amb barreres físiques, ja que diu que aquestes tanques varen desaparèixer l'endemà de les tasques. Els veïnats, però, consideren que això s'ha decidit partint d'uns informes tècnics de l'Ajuntament que són massa genèrics i consideren que talar-los tots és una mesura extrema. Cristina Calero és la portaveu d'entitats ciutadanes.
Se pueden crear cercados, se pueden llevar a cabo apuntalamientos, se pueden evidentemente llevar a cabo podas que sean necesarias y por supuesto talar aquel árbol que implica una inseguridad para la población.
I vos parlem ara de les despeses que es faran en aquestes festes de Nadal. Cada ciutadà gastarà gairebé 800 euros de mitjana, segons l'Organització de Consumidors d'Usuaris, entre regals, sopars, dinars, viatges i loteria.
Així és, i per la majoria hem de dir que la principal despesa són els regals. Representen, segons l'OCU, uns 370 euros de mitjana. Segons l'enquesta feta per aquesta organització, gastam de mitjana 132 euros en dinars i també sopars, 117 en viatges i 73 en loteria.
Menjar també, però regalos en ets molt ben venuts.
En loteria també estem gastant bastant, però sobretot en regalos per a la família.
Jo crec que passaré dels 800 euros. Entre loteria i regalos...
Tinc 5 nets, 3 fills, molt juntant. La meva dona dona sorpreses a un, jo dono sorpreses a un altre i ho fem venir bé tot.
Precisament, les diferents malalties que amenacen la cabana ramadera afecten els preus dels aliments. Això es pot notar a la butxaca dels consumidors ara que arriben les festes, moment en què en moltes llars hi ha tradició de consumir carn.
La llengua blava, de fet, ha causat una pujada del preu dels menys per Nadal a tot l'estat espanyol. També la grip aviària ha fet incrementar el preu dels ous. En canvi, la grip porcina africana, en aquest cas, ha fet que baixi el cost dels animals perquè molts s'han quedat al mercat interior i hi ha excedent. En aquests moments, Toni Mestre, que és president de l'Associació Balear de Porcí, creu que si bé no hi ha un problema sanitari a l'arxipèlag, la por ha afectat directament la producció porcina.
Realment, el mercat en aquell moment està com frenat, no hi ha alegria en el mercat, i sí, econòmicament molt afectat, perquè tenim 21 euros menys que l'any passat. A nivell del mer, pues el mer està car, hi ha molt poc més de mercat, també hi ha molt poc consum, però el mer sí que es preu està car.
Per posar-vos un exemple, Toni Mestre, que és productor, val les porcelles a 75 euros i la carn de mer a 10 euros amb 30 cèntims al quilogram.
El sector ramader de les Illes Balears es troba en una situació d'alerta precisament per mort de les malalties que afecten els animals. Per això la Conselleria d'Agricultura ha aplicat diferents mesures per fer-hi front.
Pel que fa a la llengua blava, s'han vacunat més de 100.000 animals i s'han aconseguit que Menorca hagi quedat preservada i només hi hagi hagut un focus, en aquest cas a les Pitiuses, de grip aviària. No se n'ha detectat cap cas aquí a l'arxipèlag i s'han focalitzat el control en explotacions industrials. Quan a la pesta porcina africana hi ha un control estricte de les granges i també de les entrades i sortides. Però quins són els factors que han propiciat aquesta situació? I bé, ho explica el director general d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural, Fernando Fernández.
Hay un hecho objetivo en el tema de cómo se mueven los transmisores por el hecho de las temperaturas y por el alargamiento de los periodos estivales y luego también porque vivimos en un mundo globalizado y los movimientos de personas y animales son cada vez más frecuentes y efectivamente al final ahí hay una transmisión.
Precisament s'han detectat nous positius de pesta porcina en porcs senglars trobats morts a Catalunya.
Així és perquè la desena de casos nous eleva ja a 26 el total d'animals afectats. Els últims 3 casos es van detectar també dins la primera corona a la zona del risc. La resta d'exemplars trobats han mort per causes diverses, la majoria per atropellament.
Escoltau l'informatiu matí i Vetres Ràdio.
Passen 21 minuts de les 7 del matí. El Ministeri de Transports incorpora per primera vegada la possibilitat d'ampliar les freqüències entre Menorca i Madrid en la ruta de servei públic. Es tracta d'habilitar una tercera freqüència diària. Ho ha anunciat al ple del Parlament la presidenta del govern, Margà Proens. La mesura forma part de l'esborrany de l'ordre ministerial que regula l'OSP.
Una tercera freqüència imprescindible davant els alts nivells d'ocupació de la ruta i que ara suposarà un augment d'aquesta capacitat de ruta del 30%.
I tot quan hem sabut que a Menorca els mercats turístics tradicionals perden importància i com a conseqüència es redueix la massificació turística en temporada alta. Així ho ha explicat el president del Consell de Menorca, Adolfo Vilafranca, en la compareixença de balanç de la temporada turística, Ramiro López.
El principal mercat continua sent el nacional, que ja acumula un parell d'anys en descens. El segueix el britànic, que enguany ha suposat prop de 500.000 de visitants. Menys que l'any anterior, però més ben distribuïts. Escoltem Adolfo Vilafranca.
La baixada del turisme britànic s'ha produït en els 2 mesos de temporada alta, a juliol i agost. En canvi, en els mesos en els extrems han tingut un increment de visitants britànics fora de temporada alta.
Una de les particularitats és que l'estada mitjana és la major de tot Balears. la qual cosa disminueix la sensació de saturació. El francès es consolida com el turista en expansió. L'alemany continua en caiguda, però creixen altres mercats com el portuguès. Destaca el mercat nord-americà, que, tot i ser reduït, té una despesa mitjana de 480 euros al dia, el triple que la resta de turistes.
I pel que fa als municipis turístics de les Illes, Calvià, la Conselleria de la Mà i el Cicle de l'Aigua i l'Ajuntament han signat un conveni per garantir el subministrament d'aigua dessalada, una passa important, i que permet unificar criteris i preus a pobles com Palma, Marratxí o Andratx.
Això es notarà directament també en un lleuger increment del preu. A partir de dia 1 de març ja es notarà, de fet, en les factures, a la nova tarifació per un ciutadà mitjà serà d'un increment d'uns 3 euros. L'Ajuntament farà campanyes de conscienciació sobre un consum responsable d'aquest recurs. L'alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, ha destacat les bonances de l'acord.
La producció d'aigua en Calvià és, com en tots els llocs, és necessària o imprescindible, tant en quant a la nostra indústria principal, el turisme, depèn d'ella i no podem jugar con la escasez.
I vos explicam ara les novetats del Bizum. Hisenda obligarà els bancs a informar mensualment dels pagaments que reben els empresaris i els autònoms a través d'aquest sistema. És el servei gratuït de transferències que permet enviar i rebre doblers entre particulars amb l'aplicació del banc a partir del número de telèfon.
Ara bé, i això és important, l'Agència Tributària aclareix que només es controlaran el pagament per Bizum d'empreses i autònoms, no els dels particulars, com explica el president del Col·legi de Gestors Administratius, Miquel Àngel García.
La qüestió és que Hisenda, bueno, tindrà cada vegada més mitjans per després comprovar si efectivament el que estem fent és purament un intercanvi de doblers entre amics perfectament documentat que no té cap incidència fiscal o és una altra cosa.
A les 7 i 27 minuts demanam disculpes per aquesta interrupció en l'informatiu degut a una errada tècnica. Vos explicàvem les novetats en el Bizum. Han de dir que a partir de dia 1 de febrer del 2026 les entitats bancàries hauran de reportar per primera vegada la informació del Bizum. Així, Hisenda cerca controlar qualsevol pagament que rebi un empresari o un autònom independentment de la quantitat i per primera vegada que sigui.
Davant la preocupació i les informacions contradictòries, el Ministeri d'Hisenda ha emès una nota aclaridora. Asseguren que les noves mesures no suposen cap impacte per al ciutadà, és a dir, en aquests supòsits que ara escoltareu, no hi ha cap canvi.
Els autònoms i les empreses professionals no mos afecta de cap manera que canvi. És a dir, sabem perfectament que qualsevol ingrés que tenim el hem de declarar.
En tot cas, dèiem, en aquests supòsits que escoltareu ara, no hi haurà cap canvi.
Por ejemplo, pues una amiga paga y dios, pues también esa mitad.
Regalos.
Si mi madre, por ejemplo, me envía algo de dinero.
Principalmente amb els meus fills i després amb algun amic.
Els pagaments esporàdics, si no són recurrents i elevats, no suposaran cap problema per a l'usuari. I en cas de sospita, Hisenda sol·licitarà informació addicional. Les entitats financeres també hauran d'informar Hisenda si les operacions amb targeta superen els 25.000 euros.
I el Bisbat de Mallorca ha recaptat 9.700.000 euros en la declaració de la renda. Això suposa gairebé 1 milió d'euros més que el que es va recaptar l'any passat.
Hi ha hagut un total de 162.940 declaracions que han destinat 0,7% al IRPF de l'Església. Són més de 3.300 declaracions més que l'any anterior. El percentatge de declarats que ha triat justament aquesta opció a la declaració de la renda ha arribat al gairebé un 20%.
I moment ara per fer un cop d'ull ràpid al que destaca la premsa avui. A les Illes torna la política a les primeres pàgines.
Clarament passa a Diario de Mallorca, que diu que la guerra del PSIP arriba fins a Ferraz amb una denúncia contra Iago Negueruela. Explica després els detalls a l'interior, fotografia en aquest cas per la Copa, per la derrota del Mallorca en futbol. Última hora per la seva, això dèiem, és a última hora, Diari de Mallorca, ara sí, en canvi, recorre a l'habitatge, diu que el govern anuncia una rebaixa les Illes Balears, una rebaixa fiscal per als propietaris que no pugin els preus dels lloguers. Precisament això quan el Digital d'Ara Balears diu que hi ha un barri de Palma que lluita contra el lloguer turístic. Pel que fa als diaris digitals, el Mallorca Diario obre dient en aquest cas que l'IBE Salut sancionarà els xofers d'ambulància que tinguin el carnet C, però que s'agundin el boicot, i tanca l'Hoquei Balears amb, que avui acusa Marc Pons de mentir sobre la seva implicació al cas Hidrocarburs.
Són ara les 7:30, fem una repassada dels principals titulars. El govern anuncia un nou incentiu fiscal perquè els propietaris d'habitatges no pugin el preu de la renda als llogaters l'any que ve. La nova mesura es dirigeix als 24.000 beneficiaris dels lloguers que aspiren ara i que s'han de renovar.
Una rebaixa fiscal que ahir va anunciar el Parlament la presidenta Marga Proens en el darrer ple de l'any. Així ha explicat quin és l'objectiu d'aquesta iniciativa.
Per premiar aquells propietaris que actuïn amb responsabilitat i amb sensibilitat.
Una sessió en la qual també es va aprovar, i sense sorpresa, el decret d'acceleració de projectes estratègics pactat entre PP i Vots. El text modifica la tramitació de determinades iniciatives econòmiques i industrials per agilitzar-ne el procés i deixa fora els projectes d'energies renovables, tal i com demanava Vots.
I avui també estaran pendents de la trobada entre el Ministeri de Sanitat i la Confederació Espanyola de Sindicats Mèdics convocants de la darrera vaga de metges.
Serà avui hora baixa i pretén desbloquejar les negociacions sobre l'esborrany de l'Estatut Marc. Els metges, però, amenacen en incrementar les jornades d'aturada indefinida si no hi ha avanços.
I ha ingressat a la presó de manera provisional l'home acusat d'intentar matar la seva parella a Palma.
La víctima va explicar als agents de la Policia Nacional que l'agressor li impedia sortir de casa i que en un moment determinat va agafar un ganivet de cuina i li va clavar els braços, l'esquena i les mans. La dona encara es recupera de les ferides d'arma blanca que li va fer l'agressor.
I a Eivissa continua oberta la macrooperació policial contra el tràfic de drogues. De moment hi ha hagut 5 detencions.
Agents de la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i el Servei de Vigilància Duanera han participat en una desena d'escorcolls a Vila, Sant Josep, Sant Antoni i Santa Eulària. Aquesta operació està ara sota secret de sumari.
I també avui compareix Santos Tardán a la Comissió Coldo del Senat després de passar 5 mesos a la presó.
L'ex número 3 del PSOE es pot acollir el dret a no contestar, ja que està investigat judicialment. Tardán va compareixer al Senat el 30 d'abril de l'any passat. Aleshores, es va desvincular de qualsevol responsabilitat en la presumpta trama de corrupció.
I avui serà un dia de pluja de nou a les Illes, sobretot a les Pitiuses. Pedro Roger, bon dia. No poden tenir aquesta comunicació de moment amb Pedro Roger. Vos dèiem que avui serà una jornada de pluja a les Illes, sobretot a les Pitiuses. Hi ha avís groc activat per pluges que podrien arribar a acumular fins a 20 litres per metre quadrat en aquesta zona de les Illes. Són les 7:33. Moment ara per la informació esportiva.
Informatiu matí. Esports.
El Mallorca ha quedat eliminat de la Copa del Rei. Miqui Tous, bon dia de nou.
Bon dia. Sí, el conjunt vermell va caure a nit a l'estadi de Riazor de Coruña contra el Deportivo per 1-0 i s'acomiada de la competició del CAO. Un gol de Carrillo al minut 85 va sentenciar aquest partit. En acabar, Iago Barrasate es mostrava molt afectat per aquesta derrota del seu equip.
Jodido, porque tenía mucha ilusión y creo que hemos hecho las cosas bien, lo hemos preparado bien, creo que el primer tiempo estaba bien, pero me voy muy fastidiado por eso, por la gestión un poco de los cambios y no poder hacer otras cosas para poder, no sé, imponernos al Depor o tener un poco más presencia o un poco lo que queríamos y eso ahora mismo lo tengo como muy presente y estoy jodido.
Després del partit afectat al tècnic, Iago Barrasate i també al vestidor, però ara ja toca pensar a l'important compromís de Lliga de divendres a Mestalla contra el València.
Sí, sí, están afectados porque al final a nadie le gusta caer de una competición que es tan bonita y que tan buenos recuerdos trae y es una pena, pero bueno, se trata de eso también. Nosotros ahora tenemos que animar un poco a la gente y a partir de mañana pensar en el Valencia, que tenemos un partido muy complicado y tenemos que sacar un buen resultado el viernes.
Iago Barrasate va presentar un equip totalment nou respecte al que va guanyar l'Elge Son Moix el passat cap de setmana en el campionat de Lliga. El tècnic, en acabar el partit, va lamentar que no va poder gestionar els canvis com ell voldria perquè tots els jugadors que varen sortir del camp varen demanar el canvi.
Todos han sido porque han pedido el cambio y no nos hubiese gustado gestionar así los cambios, ¿no? Nos hubiese gustado meter algo más de presencia, algo más de frescura arriba, Mateo Josep, Muri, pero no ha podido ser y creo que eso también ha marcado el devenir del partido.
El Mallorca va ser l'únic equip de la primera divisió que va caure eliminat ahir a la Copa del Rei. Pel que fa a la resta de la jornada de la competició del CAO, l'Elx va guanyar per 0-1 al camp de l'Eibar. El València, pròxim rival del Mallorca, va guanyar el Molinón per 0-2 contra l'Sporting de Gijón, la Reial Societat per 1-2 al camp de l'Eldense i el Barça va guanyar amb patiment al camp del Guadalajara per 0-2. I avui es viurà un partit històric a l'Estadi Balear. L'Atlètic Balear rebrà a les 7 la visita de l'Atlètic de Madrid. A la Via de Cintura es registrarà un ple salut per viure en directe aquest partit. El tècnic de l'Atlètic Balears, Luis Blanco, sap que aquest enfrontament és un partit molt especial.
És molt difícil volver a repetir-lo perquè cuesta mucho y vamos a tener la oportunidad de medirnos contra uno de los mejores equipos de Europa, así que estamos súper ilusionados. Es que lo que hablamos, es que estamos hablando de plantilla top, de plantilla equipo top. Cualquier jugador que venga mañana va a ser un jugador de nivel europeo, de máximo nivel europeo, y que vamos a intentar competir contra ellos.
L'Atlètic de Madrid és clar favorit, però el seu tècnic Diego Simeone avisa del perill de la Copa.
No, siempre la competición es así, a partido único, son más sufridas y al mismo tiempo más intensas, ¿no? Porque no hay margen de error, el que se equivoca queda fuera. Y evidentemente tenemos que mañana hacer un partido cual creemos y llevarlo donde creemos que le podemos hacer daño.
Aquesta partida entre l'Atlètic Balears i l'Atlètic de Madrid començarà a les 7 del cap vespre, però el podreu seguir en directe per IB3 Ràdio a partir de les 6 en tota la prèvia des de l'Estadi Balear. I avui també es disputen 5 partits més al torneig del CAO a les 7, 2 partits, Albacete-Celta i Osca-Osasuna. A més, també a les 7 es disputarà el Sardinero al Racing de Santander-Villarreal. Per les 9 del vespre jugaran 2 partits més. El Sevilla visitarà el camp de l'Alavés i el Madrid jugarà al camp del Talavera. I en bàsquet avui tenim jornada la primera FEP. Disputen els seus partits els 3 representants balears, partits corresponents a la 12a jornada de la Lliga regular. El Fiwi, que segueix en posicions de play-off, rebrà a Son Moix la visita del Palència. És el tècnic del Fiwi, Pablo Cano.
Esperamos un partido súper duro a nivel físico, donde otra vez nuestro fuego interior, el plan de juego y la unión del equipo tendrán que ser las grandes fortalezas o nuestra cara, por decirlo de alguna forma, el miércoles por la noche.
Aquest partit entre el Fiwi i el Palència començarà a les 8 del vespre al Palau de Son Moix i a la mateixa hora el Palmer Bàsquet visitarà la pista del Tizona Burgos, un rival directe en la lluita per la permanència. El tècnic del conjunt mallorquí, Lucas Victoriano, vol aconseguir la primera victòria a domicili.
Cuando pierdes mucho partido, ganar es reconfortante. Además tenemos una opción muy buena, ¿no? Podemos ganar de visitante, salir un poco de esa zona donde está estancado el equipo desde que empezó la temporada, ya empezar a ver equipos por debajo de nosotros ya es una buena sensación.
I a les 8:30 del vespre serà el torn de l'Estià Menorca, que rebrà a Vintalfa el tercer classificat, l'Estudiantes. El conjunt menorquí es tretzà a la classificació i no acaba de trobar regularitat en el joc. És el tècnic de l'Estià Menorca, Javi Zamora.
Un equipo que está diseñado para intentar volver a recuperar la posición de equipo ACB y un sinfín de talento, ¿no? Muchos jugadores en todas las posiciones que podrían ser jugadores principales en cualquier otro equipo.
I d'avui vespre, jornada en bàsquet a la primera FEB i també tenim jornada en el món del voleibol a la Superliga masculina, perquè a les 6 de l'hora baixa el Connecta Balear Manacor rebrà la visita al Miquel Àngel Nadal del Leganés.
Gràcies, Miqui. Són les 7:40 minuts.
Descubre lo que pasa cuando vives Miró desde dentro. Por solo 40 euros al año, disfruta de acceso libre a la Fundación, actividades exclusivas, invitaciones gratuitas y muchas más ventajas. Hazte amigo hoy y con el código AMIGO2 tendrás 2 entradas gratuitas más. Todos los detalles en miromallorca.com. Vive el arte. Respira Miró. Ayuntament de Palma. Cada tenir un Nadal per saber mallorquí. Moments que et facin sentir com a casa. Per això, torna al Betlem de la Sang amb les primeres peces restaurades que recuperen tota la seva màgia. Torna al Betlem vivent de la misericòrdia. No hi faltaran neules, concerts cada dia i contacontes, tallers i teatre per infants. Més de 40 activitats per viure, compartir i emocionar-te aquest Nadal. Consulta el programa en el web del Consell de Mallorca i no et perdis res. Per un Nadal ben mallorquí. Consell de Mallorca.
1, 2, 3, 4... Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, sí. Ets la sèrie aquella de Changuito se ha muert?
Sí, Changuito. No, Changuito. Perdó,
no. No, en Changuete. Pobre Changuito.
Està bé.
I Juanjo?
No, jo m'ha de veure.
Ara, sí, ara sí, tenim el canal Standàtil.
Ah, igual que el meu cap. El meu cap també s'ha nomiat.
Que m'estàs contant?
Sí, 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 que fort. Bueno. S'ha de morir també.
Oh, no, el meu és viu.
M'ha intentat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Passen 42 minuts de les 7 del matí. Santos Cerdán compareix avui a la Comissió Coldo del Senat després de passar 5 mesos a la presó. L'ex número 3 del Partit Socialista es pot acollir al dret a no contestar, ja que està investigat judicialment.
Està citat a les 10 d'aquest mateix matí a la Cambra Alta. S'haurà de sotmetre a les preguntes del representant del PP, de Vox, també d'UPN. És la compareixença número 98 d'aquesta Comissió d'Investigació Parlamentària. En tot cas, Cerdán ja hi va declarar dia 30 d'abril de l'any passat. Aleshores, es va desvincular de qualsevol responsabilitat en la presumpta trama de corrupció. Més d'un any després va passar a ser investigat, dimitint com a diputat i també com a secretari d'organització del PSOE. Santos Cerdán va estar tancat a Soto del Real fins al novembre, el mateix mes en què Ábalos i Koldo García hi van ingressar. Per cert, els socialistes han lliurat ja al jutge del cas Koldo tota la documentació sobre els pagaments en metàl·lic que van fer entre els anys 2017-2024.
La compareixença de Santos Cerdán arriba a pocs dies de les eleccions a Extremadura i que Sumar hagi descartat trencar amb el govern de Pedro Sánchez pels suposats casos d'assetjament i corrupció que esquitxen el Partit Socialista.
Els de Yolanda Díaz demanen una reunió urgent amb els socialistes. Per la seva banda, el PSOE accedeix a la trobada aquesta mateixa setmana per rebaixar la tensió amb els seus socis de coalició. Són Enrique Santiago, de Sumar, i la portaveu Pilar Alegría.
Estamos muy contrariados y muy preocupadas
porque nuestro socio de gobierno parece totalmente paralizado, enredado en una situación interna que nos parece realmente inaceptable.
El respeto, lógicamente, a sus opiniones, que por supuesto las manifiestan abiertamente, y bueno, decía, de una reunión. Por supuesto, nosotros, es que casi me atrevería a decirle que es que las reuniones con Sumar son a diario.
I avui s'espera que les Corts Valencianes aprovin la reforma de Partit Popular i de Vox que elimina la Comissió de Polítiques d'Igualtat de Gènere.
Serà el ple amb la reforma del reglament presentada per ambdós partits que elimina un seguit de comissions, entre les quals la de Polítiques d'Igualtat de Gènere i també del col·lectiu LGTBI.
I mentrestant han conegut una nova denúncia per assetjament a través del canal intern del Partit Socialista que apunta al Val de Barberàs, a la província d'Ourense, José Valcárcel.
El secretari general dels socialistes a Galícia, José Ramón Gómez Basteiro, li ha exigit que deixi les actes de balde i diputat provincial. A més, el partit el suspendrà de militància.
Dimitir ten que dimitir o que acosa, no? E, por tanto, en ese sentido, eu, respetando todas as opinións, creo que, ademais, o digo, bueno, baixo a premisa de como actuou este partido, no? Actuou ca máxima celeridade, respetando en todo momento, insisto moito, a víctima, e o presunto acosador estaba fora do partido en menos de 24 horas, no?
Precisament a Galícia, més de 150 militants del Partit Socialista, on ha dimitit la secretària d'Igualtat, han signat un manifest en què reclamen més contundència davant les denúncies. La ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha rebutjat les crítiques.
Yo he estado siempre en contacto permanente con las líderes de mi partido y con las comisiones que se han ido reuniendo para ir avanzando. Creo que aquí no se trata de perfiles, se trata de acciones. Y las acciones han sido en el tiempo sostenidas y desde luego a mí me generan muchísimo orgullo.
La corrupció és l'altre mal de cap per Pedro Sánchez, qui compareixerà al Congrés per donar explicacions sobre els darrers casos.
I ho ha recordat la mesa del Congrés que ha tomat a tràmit la sol·licitud de compareixença feta pel grup popular, una demanda argumenten els populars per l'alarma social, diuen, creada per les darreres detencions i també escorcolls. La portaveu del PP al Congrés, Esther Muñoz, ha carregat contra la presidenta de la cambra, Francina Armengol, i l'acusa d'endarrerir la compareixença.
O por ignorancia, la señora Armengol, que es muy probable. O por mala fe, la señora Armengol desconoce que el periodo de sesiones ordinario acaba el 31 de diciembre. Luego, es perfectamente posible que en lo que queda de año haya un pleno en el que se pueda traer a Pedro Sánchez para dar explicaciones. Entonces, ¿por qué la señora Armengol tiene que mentir?
Félix Bolaños, que és ministre de la Presidència i Justícia, assegura que per cada imputat del PSOE n'hi ha tres del PP.
Nosotros podemos equivocarnos en las personas, pero no nos equivocamos en los valores. Las mujeres de este país saben que el feminismo y la igualdad siempre ha venido de la mano de los gobiernos del Partido Socialista Obrero Español, mientras el Partido Popular estaba en contra.
I de l'exterior, Donald Trump ordena el bloqueig total contra tots els petroliers sancionats que entrin i surtin de Venezuela.
El president dels Estats Units, a través de Truth Social, acusa Caracas d'aprofitar-se del seu petroli, amenaça el govern de Nicolás Maduro d'elevar les hostilitats si no els retorna el cru de manera imminent. A més, Trump ha declarat d'organització terrorista el règim de Maduro, un ordre que arriba després dels darrers atacs contra embarcacions que suposadament transporten droga des del Carib. Venezuela respon a l'amenaça dels Estats Units i avança que denunciarà el país davant l'ONU. Nicolás Maduro qualifica el bloqueig de temerari.
Permite que la ONU se vaya acabando y esté acabadita como está acabadita la Organización de Naciones Unidas. Lamentablemente, algún día la rescataremos, la recuperaremos. Así que, sobre el tema de la opinión del presidente Donald Trump, sobre la política interna de Venezuela, nadie debe opinar de nuestro país.
Per cert, que Trump vaticina que l'acord de pau entre Rússia i Ucraïna podria fer-se realitat abans de les festes de Nadal.
Ara bé, Rússia em dedica a rebaixar aquesta il·lusió. Moscou ha mostrat el seu rebuig a les modificacions del pla de pau elaborat pels Estats Units. La principal línia vermella en aquests moments per a Rússia és l'ingrés d'Ucraïna a l'OTAN. I recorda que aquesta petició és precisament allò que va fer esclatar el conflicte. Moscou també rebutja el desplegament de tropes multinacionals per prevenir una futura agressió russa.
I aquí a les Illes, el Consell d'Eivissa ha licitat dues unitats mòbils per a la inspecció tècnica de vehicles. Això permetrà fer 30.000 inspeccions més a l'any.
El govern insular assegura que es fa aquest pas amb l'objectiu de millorar el servei i de reduir el temps d'espera. El contracte de licitació té un pressupost base d'1,5 milions d'euros, serà per un any i es podrà prorrogar encara un any més. Les empreses interessades es podran presentar fins al 12 de gener. Mariano Joan és el vicepresident del Consell d'Eivissa.
És un servei essencial, és un servei que afecta la seguretat viària i existeixen problemes derivats també de les males pràctiques que alguns usuaris estan fent d'aquestes cites, que tenim un absentisme on tenim un absentisme d'un 30 o d'un 40%. Per tant, el Consell Insular ha elaborat un plan per millorar l'eficiència de les ITVs existents, però també per adaptar més quantitat d'ITVs, que es puguin fer més quantitats d'ITVs i no hi hagi llista d'espera.
I a Menorca, els veïnats de la urbanització de Sant Parc el Mercadal han iniciat una recollida de firmes per demanar el canvi d'emplaçament de l'aturada del bus escola. Es queixen de l'actual ubicació, que representa, diuen, un perill per a la seguretat dels seus fills. Carles Marquès.
Les queixes es centren en la parada del bus escolar de Sant Parc, sense senyalització vertical, ni llum, ni voreres, ni cap sostre que pugui servir de refugi als estudiants quan plou. Molts dels pares i mares que viuen a la urbanització tenen fills estudiant a l'escola d'Es Mercadal o a l'Institut de Ferreries i temen per la seva seguretat. Cansats d'aquesta situació, han decidit mobilitzar-se. Ja duen prop de 150 firmes recollides per demanar-ne el canvi d'emplaçament. Sentim Eva Mascaró i Laura Ceballo, dues de les mares.
I el que volem aconseguir, o bé que ens posin una aturada en condicions aquí, en llum, resguard i que sigui segur pels viandants, cosa que no hi ha ni a cera, com podeu veure, o simplement que entrin fins dintre, fins a primera aturada, els recogin i els deixin allà.
Cuando algunos días estoy trabajando tengo que pedir favores, ella ya es grande, no hay ningún carril que ella pueda venir seguro ni con luces.
Alguns pares, com Alfredo Mercadal, han de multiplicar els viatges fins a la parada, anades i vingudes en un termini de poc més de mitja hora per recollir els seus dos fills. Sentim les seves explicacions i, tot seguit, el batlle d'Es Mercadal, Joan Pellicer.
Ja se juga en sa vida. Només que hi hagi un cotxe un poquet embalat, ja una desgràcia pot passar. Només que han d'esperar, que matin un fiat aquí perquè després fotin escrit al cel.
Però sí que sabem que és una parada un poc conflictiva, però sempre ha estat allà, i ara hem de veure si ens autoritzarien a alguna altra parada.
Des de la Conselleria d'Educació, que té la competència del transport escolar, diuen que la responsabilitat de les parades és del Consell de Menorca i de la Direcció General de Trànsit. Insten a l'Institut de Ferreries i a l'Escola d'Es Mercadal a moure fitxa i a demanar-ne el canvi de lloc per poder fer la sol·licitud formal a les administracions responsables.
I l'edifici de les Torres del Temple a Palma acollirà un espai expositiu sobre la prehistòria fins a l'edat mitjana. Les obres, que està previst que acabin a principis de l'any que ve, han conservat el disseny original de la infraestructura, una construcció defensiva d'origen islàmic del segle XII.
D'aquesta manera, les Torres del Temple s'uniran ara al Castell de Bellver i també al Casal Gòtic de Can Serra per contar la història de la ciutat a través de la seva museïtzació i formaran així part del Districte d'Innovació de Palma. L'arquitecte del projecte, Joan Maria Boix, ha destacat que l'objectiu principal és recuperar al màxim la idiosincràsia de l'edifici, sobretot internament.
El edificio se mantiene mucho más reconocible internamente porque es que externamente. Externamente al final podría confundirse con un edificio de vivienda del siglo XVIII o del siglo XIX, pero evidentemente en nosotros, a pesar de que hemos simplificado mucho la estructura que tenía esas fachadas, pero se han mantenido un poco los huecos y los dinteles de lo que ya existía como consolidado.
I cal destacar que l'edifici de les Torres del Temple ha estat més de 20 anys apuntalat i que durant els darrers 300 o 400 anys ha estat destinat a habitatges. El projecte ha permès conservar elements singulars, com ara un arc medieval i també pintures originals dels segles XII i XIII en una de les torres.
Són les 7:53 minuts, anem a la cultura.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
El Teatre Municipal Maruja Alfaro a Palma ha acollit el segon acte de lliurament dels ajuts a la creació i a la investigació de l'Institut d'Estudis Baleàrics, una convocatòria que impulsa projectes que miren el passat i el present de les illes tant des de la investigació històrica com des de la creació artística i audiovisual.
Poesia, il·lustració, investigació, creació audiovisual també són algunes de les disciplines reconegudes en aquesta convocatòria amb un fil conductor comú, el català. És Laia Malo, traductora i també poeta.
Assajo la traducció a una escriptura del que he sentit dir,
per dir sentit.
La TA inclòs actuacions en directe, com la de la companyia Moviments en Arts Escèniques i la del músic Monjo Antiquat, que ara precisament escoltam de fons, entre d'altres. Són precisament Monjo Antiquat, Nivola Ullà, també Miguel Ec i Laura Llodrà, beneficiaris de les línies d'ajut de 2024.
Vaig decidir també com a presentar un projecte per un futur disc, per tenir temps per escriure cançons i tenir una poca de remuneració per això i poder dedicar-li el temps que se mereix.
D'aquesta manera és molt més fàcil i te permet molt més investigar i experimentar, perquè te dona un temps més de matalàs.
El projecte que ens han donat a aquest ajut es diu Tens por i és un documental sobre la paternitat a través de la relació amb la meva filla durant diversos anys.
Una proposta de dansa i moviment enfocat a la meva experiència personal a través d'un càncer de mama.
La periodista Victòria Morell ha rebut l'ajut en la categoria de creació audiovisual per dirigir el documental Las Pelvis, una coproducció d'IB3. Des del govern s'ha destacat la importància d'aquests ajuts com a motor de creació cultural de les Illes. Llorenç Perelló, director de l'Institut d'Estudis Baleàrics.
Pensant que és important perquè un producte cultural acabis podent ser vist al mig del carrer, per exemple, en format de llibre, hi ha una feina darrere, una persona que ha dedicat hores i hores a pensar com explicar aquella història, si és una narració o com encadenar les diferents paraules, si és el cas d'un poema, però el mateix passa en el cas d'una creació d'arts escèniques o de la creació d'un guió d'una pel·lícula.
Uns reconeixements que reforcen el talent local i impulsen noves veus dins l'escena cultural balear.
Cantaven los ocells l'alba i despertàs la nit.
I la periodista i guionista Anna Guitart és la nova presidenta de l'Institut Ramon Llull, l'organisme amb participació del govern i de l'Ajuntament de Palma, que es cuida de la projecció exterior de la llengua i la cultura catalana juntament amb la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona.
Guitart d'aquesta manera pren el relleu a Pere Almeida, qui acaba la seva etapa el mes de novembre passat. Guitart és periodista, especialitzada en literatura i llibres i fa poc ha estat comissària de Barcelona com a ciutat convidada a la darrera edició de la Fira Interanual del Llibre de Guadalajara, a Mèxic. L'Institut Ramon Llull es va crear en forma de consorci l'any 2002 per donar a conèixer la llengua catalana i també la seva literatura en l'àmbit internacional. La seu és a Barcelona i també té oficines a Berlín, a Londres, a Nova York i a París.
I continuem amb cinema. Cirat s'obre pas a la cursa dels Òscar amb 5 preseleccions. El film d'Oliver Lacks ha superat el darrer filtre i ha entrat a la shortlist de 15 títols que aspiren a la nominació de millor pel·lícula internacional. El film català també ha estat preseleccionat en 4 categories més: direcció de fotografia, música, original so i càsting. Aquesta darrera, per cert, és una de les novetats de la pròxima edició dels Premis.
Fa 2 anys que una producció local no arribava tan lluny en la cursa dels Òscars. El precedent més recent va ser La Societat de la Nieve, de Juan Antonio Bayona, que el 2023 va aconseguir, recordem-ho, 2 nominacions. Les preseleccions, les nominacions definitives, en tot cas, se faran públiques el 22 de gener. Hi ha 5 preseleccions, dèiem. Cirat és una de les pel·lícules amb més presència en aquestes shortlist d'enguany. Per cert, la que ha quedat a fora de la llista és el documental Tardes de Soledad, d'Albert Serra, que aspirava a la categoria de millor documental.
I avui hi ha una nova jornada al principal d'Inca del primer laboratori del projecte Teatre Epilèptic. Reuneix diversos professionals en l'objectiu de recercar llums, formes i moviments per reflexionar sobre l'epilèpsia des de diferents punts de vista.
En concret, abordaran la malaltia des del cos i el pensament perquè entenen que hi ha un paral·lelisme entre l'epilèpsia i la realitat que vivim. Miquel Àngel Rayó és el director del principal i és l'impulsor d'aquest projecte.
De manera que entre tots es puguin fer reflexions, i no només reflexions, sinó praxis, o sigui, practicar durant 2 dies fins a arribar a trobar idees noves, pensaments nous que facin avançar el llenguatge escènic.
De fet, una de les persones que ha intervingut és la filòsofa Alicia Valdés, que parla de llenguatge del cos quan aquest col·legi...